Som-hi amb l'últim Hotel Suís del 2024.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Són la 1 i 6 minuts del migdia d'aquest 31 de desembre. Hem arribat a l'últim dia de l'any, aquell dia en què acomiadem l'any natural i en què és tan i tan habitual fer balanç dels últims 12 mesos. No negarem que aquest 2024 ha estat especialment intens pel que fa a l'esport sabadellenc. Els seus protagonistes, de fet, estan fent allò tan típic també de tirar la vista enrere a les xarxes socials en les últimes hores. Per alguns ha estat un any, un 2024, que s'ha ennuegat. Encara fa mal en empassar, deia fa uns minuts el Jordi Branzuela, l'encarregat de material del Centre d'Esport Sabadell, adjuntant una imatge de logo a Instagram. El descens del Sabadell a Segona Federació ha estat un dels moments més traumàtics, sense cap mena de dubte. Però també hi ha hagut alegria i hi ha hagut vida, com la imatge de la Judit Forca embarassada i les seves companyes de selecció tocant-li la panxa. El waterpolo femení ens ha permès tocar el cel un any més, amb una setena Champions i especialment, ja m'ho permetreu, amb un or olímpic inoblidable a París. Sabadell, la famosa ciutat pilot de l'esport, ja té campiones olímpiques. Moltes emocions durant els últims mesos, també pèrdues irreparables, com la de la Carme Valero, una altra pionera en el seu dia. I ja que ella va ser una estrella que va obrir camí en l'atletisme en els anys 60 i 70, què millor que acomiadar aquest 2024 i que també acomiadar aquest Hotel Suís? Això fent la prèvia de la Cap d'Any Reis, corrent pels carrers de la ciutat, com és ja tradició des de fa un bon grapat d'anys.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem aquest 2024 amb la Rocío García, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Realment poqueta actualitat, més enllà que, per exemple, el Barça continua treballant a contrarrellotge per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. Ahir el jutjat de primera instància de Barcelona va denegar la cautelar i ara el club se centra en activar una nova palanca per desencallar el tràmit. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma s'ha proclamat vencedor de la Copa Catalunya masculina després de superar el Barcelona a la final per 5-2. El triomf a la femenina va ser pel Penya Esplugues, que es va imposar a les Corts per 4-0. I Paula Badosa, en tennis, ha caigut en el seu debut a Brisbane, 6-3, 1-6 i 6-2, davant l'Armènia Elina Avencian. I aquí a la ciutat, tot això.
Què es comenta la recepció?
Quatre eixos en aquest últim programa de l'any, els últims preparatius de la Camp d'Any Reis. De seguida anirem a la sortida amb l'Oriol Ferran. L'última hora, si n'hi ha, al Centre d'Esport Sabadell amb el Sergi Garcés, el resum esportiu del 2024 i també la festa de l'esport que comença a escalfar motors de cara a l'edició del 2025.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs apurant, quan quedin només 10 minuts per les 9 de la nit, hi ha un Al Hilal Ordurman Chemal de la Lliga de Mauritània.
I a les xarxes socials.
Theo Benjamin Lacom, jugador del cadeta del Sabadell, està preseleccionat per la selecció sub-17 d'Haití. Es troba preparant el torneig classificatori pel Mundial d'aquesta categoria, que es disputarà al febrer, n'informava ahir el compte Futbase CES.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat que va néixer el 31 de desembre, com és Sergio Iglesias.
Hotel Suís.
Som-hi, va! 1:10 del migdia d'aquest dimarts 31 de desembre del 2024, engegant el compte enrere per deixar enrere aquest any natural, menys de 12 hores per les campanades, menys de, fent el compte ràpid, 4 hores perquè la ciutat es torni a engalanar, es torni a omplir d'atletes amb aquesta Cap d'Any Reis, amb una nova edició de la cursa del 31 de desembre, que a més enguany doncs, estrena una gran novetat i és un arc de sortida i d'arribada diferent a la ubicació dels últims anys. De normal, ara faríem la connexió saludant el nostre redactor en qüestió des de la plaça de la Creu Alta, però avui hem de saludar l'Oriol Ferran des de l'Eix Macià. Oriol, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pau.
Explica'm, d'entrada, què veus? Com s'està organitzant tot plegat a l'Eix Macià? Perquè ho teníem molt per la mà, la plaça de la Creu Alta, i ara hem variat aquesta sortida i aquesta arribada per res, per qüestió de metres, però la imatge deu ser diferent de la dels últims anys.
Sí, la veritat és que estem just aquí, a la mateixa línia de sortida situada, com dius, a l'Eix Macià, i realment fa bastanta patxoca. Sí que és veritat que hi ha bastanta gent treballant, acabant els últims preparatius per deixar-ho tot perfecte. Primer perquè a les 4 comenci les curses infantils i a les 5 les curses de 5 i 10 quilòmetres. I com dic, molta gent treballant, acabant de posar a punt aquesta nova sortida. Si et sembla, saludem directament a l'Aleix Rivell, organitzador de la cursa, que m'acompanya aquí. Aleix, molta patxoca aquesta sortida nova, eh? T'esperaves que fos així o el teu cap era una mica diferent?
Teníem moltes... La fotografia l'havíem imaginat molt, però realment jo trobo que fa molta, molta patxoca. Realment, avui, amb tota la gent de l'equip de WeRun, a mesura que això anava agafant cos, dèiem, ostres tu, quina passada poder... Imagina't poder córrer així, és que és, de fet, quan plantegem els projectes, és com ens agradaria a nosaltres trobar-nos-ho, i realment és que sortir d'aquí avui, tal com m'està quedant tot, es farà molt, molt, molt de goig.
Anem per pams. Estrenem aquesta nova sortida, acostumats a sortir de la plaça de la Creu Alta. Era un repte que teníeu des de l'organització, arribar a sortir d'aquí. Què suposa per l'organització, per la Camp d'Aix Reis, aquesta 13a edició, sortir de l'Eix Macià? Ja no tant pels corredors, sinó per la vista, per la gent que s'apropi, etc. Què significa?
Jo crec que és constatar el salt que aquest esdeveniment ha anat fent any darrere any. Crec que ens hem anat guanyant el lloc que ens pertoca justament, i crec que és un salt, i significa tenir la avinguda a nivell d'una sortida atlètica potser més espectacular que té la ciutat, i crec que, evidentment, l'any que ve, i quan la gent vegi aquestes imatges, dirà com he pogut perdre aquest esdeveniment. Inclús la gent que ve de fora, jo crec que els hi agradarà molt, al·lucinaran, però sobretot la gent de Sabadell també, que quan veuen això, avui se tensaven ara aquest matí mentre estàvem acabant els preparatius, i diuen, hòstia, és que això sembla una marató de les grans, i sembla un esdeveniment esportiu de primer nivell. Crec que sempre, des d'avui, hem intentat que tots els esdeveniments que féssim, donar aquest fer sentir el popular com si corrés el campionat del món de les curses populars, però crec que l'Eix Macià permet i és l'escenari ideal per poder fer això, i crec que el que suposa és... Era un repte, com bé has dit, era un repte, però que el repte ja està llançat, perquè realment això ja està vestit, s'estan fent els últims tocs amb moqueta i tot, però realment fa molta, molta, molta patxoca, i crec que els fruits d'això es recolliran, evidentment, l'any que ve, però clar, fa molta patxoca, i és un salt molt gran per l'esdeveniment i per la ciutat.
Per un organitzador com tu d'una cursa així, el dia d'avui, a poques hores de que comenci, és més un mal de cap amb ganes de que comenci perquè i veure que tot ha sortit bé, o pateixes durant tot el dia per arreglar això? T'estava veient ara parlant amb els altres preparadors, no, aquesta malla fica-me-la aquí, no, sisplau, aquesta brida, això m'ho lligues aquí. Per tu, el dia d'avui, com és?
Evidentment, és posar en escena el treball de gairebé un any, està clar. Un any treballant amb aquest projecte, evidentment, són molts anys els que ens dediquem al món d'esdeveniments esportius, però poder fer això a la teva ciutat és poder-li donar tot el coneixement i el know-how que té cadascú, posar-ho en escena i gaudir a la teva ciutat de muntar un esdeveniment de primer ordre com aquest, un esdeveniment de quilòmetre zero, però amb tota la qualitat dels esdeveniments de primer nivell. Nervis, que surti tot amb la mateixa il·lusió i treball que hi ha hagut al darrere. Evidentment, segur, un esdeveniment és un ens viu i el 100% de tot no surt com ho has programat, i has de fer adaptacions i tot, perquè una ciutat també és un ens viu, però tot com està sortint, tot l'equip com està, i aquest matí, quan ens llevàvem a les 5 del matí, vam anar a dormir ahir tardíssim, vam dormir poquíssimes hores avui, però tothom està motivat de dir, fem el que sabem fer i gaudim-ho sobretot.
Parlàvem el dia de la presentació que seria probablement, per com anaven les inscripcions, una de les curses més multitudinàries. podem afirmar que aquesta Cap d'en Reis 2024 és ja, o serà ja, l'edició més multitudinària.
Evidentment és rècord històric d'inscrits. L'any passat vam fer rècord històric, però augmentar un 20, em sembla que és un 24.8%, és a dir, un 25% l'inscripció és una bogeria, és una animalada. Assolir la xifra que tenim ara, sí que quan vèiem com hem anat estudiant estadísticament, eren com les xifres ens donaven que ens bellugaríem amb aquests nombres, però si ho analitzem fredament i fem un pas enrere, és molt, molt gran. I fa 14 anys vam començar aquest projecte amb 1.300 persones i ara pràcticament tenim 3 vegades aquesta gent. Vull dir que és espectacular. 3.500, em sembla que eren... Ara estàvem just abans d'entrar a l'antena, que ho demanàvem també des de registre com estàvem, eren 3.550, 3.560 persones. És brutal, és brutal.
Parlem una mica d'aquest recorregut. A la Cap d'en Reis, de les curses de 5 i 10 quilòmetres, no de les curses infantils, explica'm una miqueta, baixarem a Eix Macià, cap on anirem?
Baixarem a Eix Macià. El que s'ha buscat, sobretot, és que fos un circuit atractiu per la gent que vol córrer, pels atletes que tenen ganes de poder fer marca amb 5 i amb 10 quilòmetres, i poder, aquí el repte està, poder combinar la festa, aquesta revetlla de Cap d'Any amb bambes, que és el que és la Cap d'Any Reis, és així és i és el nostre ADN, doncs és buscar un circuit que fos atractiu, però que alhora fos ràpid i que pugui absorbir aquests volums de gent, que són molta gent. Llavors, sortirem per l'Eix Macià amb una sortida de més de 10 metres que tenim aquí, agafarem rondes a Manof, llavors tenim gairebé un quilòmetre per estirar bé el grup, els atletes més ràpids sempre estan al davant, i fem tota la baixada fins a Rambla per tot el que és carrer Gràcia, el carrer de l'Escola Industrial, donem la volta a la plaça del Mercat, agafem el carrer Sant Feliu, plaça Les Marquilles, Sant Quirze, plaça de Sant Roc, llavors agafem carrer del... passem per davant del Teatre Principal, carrer Sant Pere, carrer del Sol, és a dir, tota la baixada fem la part emblemàtica, la part històrica del nostre nucli central de la ciutat, per llavors ja fer tota la pujada, a diferència de com hem fet normalment, que era baixar per el que és Rambla i tot, pujarem per Rambla, pujarem pel Passeig Manresa, via Massaguer, i quan arribem a la plaça de les Dones del Tèxtil farem tota aquesta baixada de rondes a Manof, que també s'estrena, per enganxar llavors en Pare Rodés i ficar-nos cap a dins, cap a una altra vegada, cap a l'Eix Macià. Per tant, és un circuit ràpid, pensant també que puguin conviure tots els rimes i els diferents tipus d'atletes i usuaris i vividors d'aquesta experiència que és la Cap d'en Reis, però que, aviam, no ens enganyem, són 15 metres de desnivell al 5.000, són 35 al 10.000, i és un circuit que està pensat que aquí es pot fer marca i la gent pot córrer molt ràpid.
És una combinació una mica d'una cursa lúdica, no?, perquè la gent s'ho passi bé, però també qui li vingui de gust pugui competir. A més, al llarg del circuit hi haurà zones d'animació. Explica'ns una miqueta què és això, per què serveixen.
Aviam, està clar que això és una festa. És una festa i, com et dic, és una revetlla amb bambes. Llavors, hi ha més de 5 punts d'animació, és a dir, amb música, batucades i DJs al llarg del circuit. Hi ha 3 punts extres amb animacions teatrals i teatralitzades des de part dels estrellats, és a dir, que estem dient que tens 8 punts d'animació en un circuit de 5 quilòmetres, amb la qual cosa és, crec que és la densitat d'animació per quilòmetre és la més gran que pot tenir un esdeveniment esportiu. I llavors, clar, el que es tracta és que a part del que sigui la pantalla gegant, la retransmissió en directe, tenir tots els companys en aquí el que... Perdona, que se m'estava colant.
Sí, ho explicarem directament. A la gent li sembla tan atractiva aquesta nova sortida que va passant per aquí la gent una miqueta i l'Aleix està pendent de que ningú es coli i ningú trepitgi aquesta moqueta. Ens explicaves això, que tenim els punts d'animació. La gent, per exemple, de 10 quilòmetres estarà pràcticament tota l'estona escoltant música.
Sí, cada 600-700 metres tens un push. A part de tota la gentada que tens un puix de gent i tot el públic que hi haurà, amb música, amb la qual cosa passa a ser una festa. Inclús la gent que potser no està acostumada a córrer, li estàs donant el motiu i dius, escolta'm, aquest món és molt ben parit i jo tinc ganes de passar-m'ho bé. I la gent que normalment no corre, li estem donant un motiu més de festa i celebració del Nadal, d'acomiadament de l'any, i acomiadament de l'any d'una forma esportiva, lúdica i supersana, i supersana festiva i sabadellenca 100%.
Anem tancant ja, però abans, una persona com tu estic segur que més enllà de la 13a edició, ja està pensant en la 14a, en la 15a, quins són els reptes de la Cap d'en Reis per als pròxims anys?
El repte és seguir sent fidels al nostre ADN, que és mirar de generar els millors esdeveniments possibles perquè la gent gaudeixi al màxim, reinventar-nos per tal d'oferir una millor experiència. i seguir creixent de la mà de l'administració, en aquest cas de l'Ajuntament i de les diferents regidories que hi estan involucrades, perquè això no només és esport, és cultura, és promoció de la ciutat. Evidentment tenim més d'un 45% de gent que ve de fora a Sabadell a córrer, i amb aquestes xifres del 25% més vol dir que és molta gent que ve aquí a Sabadell, és molta gent que avui es gratarà la butxaca amb establiments de la ciutat. És a dir, que la Cap d'en Reis, més enllà de també un establiment festiu, és una font de negoci i una font de difusió del que pot oferir Sabadell, però poder seguir creixent i seguint creixent sobretot amb qualitat crec que és el que cada any ens hem plantejat. I evidentment, com tu mateix ara pots veure, aquí tenim aquí 300 metres enrere de l'arc que podem ficar, però podem seguir creixent perquè fins a Plaça Espanya hi ha tros.
I també ara sí, anem acabant, però aquesta cursa també té una vessant solidària, oi? Ens pots explicar una miqueta en què es basa aquesta part més dedicada als altres de la cursa? Hi ha organitzacions que participen de darrere i que se'n beneficien d'aquesta cada rei. Doncs pots fer un resum?
Mira, des que vam néixer, We Run té clar que té un compromís, a part de fer esdeveniments esportius populars de màxim nivell, es tracta també de tenir consciència social i que aquests esdeveniments tinguin un retorn social. Un retorn social que no només és econòmic, sinó també en difusió. Hem de pensar que la Cap d'en Reis al final és un dels esdeveniments populars, o potser l'esdeveniment popular més gran que té la ciutat de Sabadell. Sabadell és un pulmó esportiu molt gran, però a nivell d'esport popular la Cap d'en Reis és potser qui el capitalitza en aquest sentit. Llavors, oferir aquest aparador per les entitats socials de la ciutat, com en aquest cas és Vàlua, que és l'entitat que agrupa totes les entitats del tercer sector, és un compromís que vam tenir. Llavors, un euro de cada inscripció es destina a l'entitat que Vàlua, de totes les entitats que agrupen Vàlua, es destina íntegrament per ells, la fila zero també, i a part que llavors ens suposa interactuar amb aquesta entitat, en aquest cas és Ethos, és una entitat que es dedica a la rehabilitació i prevenció de les addiccions, de tot tipus d'addiccions, amb la qual cosa hem estat treballant amb ells. El donatiu va per ells també aquest any, però, per exemple, amb el mateix Zippo, que ja som com partners, Zippo ja és una part més de We Run, és un partner més. Amb Zippo col·laborem amb tots els esdeveniments que puguem nosaltres col·laborar a nivell de gent i a nivell de material i ajudem, i Zippo ens ofereix el luxe de poder tenir amb els vehicles, amb logística, amb tot, i ja som companys de viatge, amb la qual cosa el que fem és afegir gent a la taranyina del que seria We Run, afegir més companys de viatge i evidentment això ha de ser una festa, però ha de ser una festa que també tingui un rerefons i un retorn social també, sense cap mena de dubte.
Doncs Aleix, et deixem ja que acabeu aquests preparatius de la Cap d'en Reis i esperem que sigui un autèntic èxit i que ens tornem a trobar l'any que ve per aquesta edició, a veure què ens espera.
Doncs moltíssimes gràcies per fer-nos difusió, ens agrada molt tenir-vos aquí i a seguir-hi tots plegats.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Doncs amb l'Aleix Rivell, Oriol Ferran, amb aquesta entrevista, això, a 3 horetes i mitja perquè es doni el tret de sortida a aquesta nova edició de la Cap d'en Reis per acomiadar l'any als carrers de Sabadell. Tu la fas o no, Oriol?
Jo no. Jo, no? Poques vegades em fico bambes i, com diuen els més, permeteu-me, cunyats, si em veieu altres perquè passa alguna cosa.
Gràcies, Oriol. Va, que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Li donem un anyet de marge a l'Oriol Ferran perquè es prepari, perquè s'entreni per aquesta Cap d'en Reis del 2025. Per cert, un d'aquests push que deia ara l'Aleix Rivell, a la línia de sortida i d'arribada, el tinc a la meva esquerra, aquí a l'estudi, i és el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tu tampoc la corres,
però no, perquè afortunadament per tothom, jo no la corro tampoc.
Com esteu? Tu per què fas de speaker?
Sí, m'he buscat aquesta obligació, gràcies a l'Aleix i a la gent de la Cap d'en Reis, des de fa uns anys, així m'han tret ja la remotíssima possibilitat que se'm passés pel cap tornar-la a fer, que la vaig fer, així ja queda esvaïda. Jo em mantindré, com sempre, al marge, animant una mica el Cotarro i amb el Badó, amb el Germán, bueno, fent una mica de festa.
I avui ens portes aquí a l'últim Hotel Suís de l'any, l'última hora, dèiem abans, si n'hi havia o no, del Centre d'Esport Sabadell. Un any, com deia ara el Jordi Bransuela, ho dèiem al principi a través de les xarxes, que era un any que encara costava d'empassar. Aquest 2024 ha estat nefast pel Centre d'Esport Sabadell, després ho repassarem. Però vaja, ahir us escoltàvem el Sergi Parc parlant d'Alberto Trapero, que serà si no passa res estrany, la primera baixa del Centre d'Esport Sabadell en aquest mercat d'hivern, que s'obre, per ser el dia 2, dijous, demà passat. Com està el pati ara mateix?
Doncs mira, el ritme que va... Això passa a vegades amb algun fitxatge, que sempre dius aquest serà el primer i acaba passant algú per la dreta i l'avança. Esperem, bé, no és que tingui res en contra de Trapero ni de cap altre, però esperem que no sigui així. Esperem que, ja que hem posat el nom damunt la taula a les últimes hores i que des dels companys de Huelva també se'n fan ressò en aquest sentit, està gairebé en el mateix punt d'ahir. Encara no s'ha acabat de signar, no s'ha acabat de tancar aquesta rescissió i aquest fitxatge per part del Recreativo. Recordem que en el cas del jugador encara relaquinat tornarà al conjunt andalús, d'on va arribar precisament procedent el passat estiu, i per tant tornarà a ser jugador del Recre, però sense acabar de concretar, sense acabar de que es pugui fer formalment i oficialment la confirmació que Alberto Trapero deixa de ser jugador del Sabadell, que ho deixarà de ser, i que torna a ser, com diem, jugador del Recre fins a final de temporada, i un any més, que és el que els mitjans de Huelva sobretot destaquen, que és que signa per una temporada i mitja a Alberto Trapero.
I el que hem llegit també és que fins i tot el mateix Recre en els últims dies ha saldat un deute que tenia amb el mateix futbolista, cosa ben estranya.
No deixa de ser curiós.
Sí?
A mi la veritat és que m'ha agafat amb el peu canviat, perquè no deixa de ser curiós, a més m'ho has ensenyat a mig matí, això, la notícia d'algun company de Huelva que destacava que el Recre havia saldat, com dius, el deute que tenia pendent amb Trapero de la temporada passada.
Crec que 9.000 euros, diria que era.
I que gràcies a això ha quedat desbloquejat també el seu fitxatge i des del punt de vista del futbolista, home, molta fe i molta confiança. Al final, tornar a un lloc on per uns mesos li van deixar diners a deure, diners penjats, però bé.
Havia denunciat a AFE, fins i tot, eh?
El Recre ha trobat, si és així, i hem de donar per bona aquesta informació, haurà trobat els 9.000 euros que li devia en Alberto Trapero i els 10.000 euros que també, segons totes les informacions, i aquesta sí que la podem confirmar nosaltres també, ja ho vam fer ahir, que li pagaran al Centre d'Esport Sabadell pel traspàs del defensa central. Per tant, bé, han aparegut diners. Bona
sí.
Notícia també per el degà del futbol espanyol, com és el Recreativo de Huelva.
Tenia assignada una clàusula la temporada passada en què rebia un pessic si jugava 50 minuts i si l'equip mantenia la porteria a zero. Semblava que no havia cobrat aquesta quantitat, va denunciar a AFE. I res, la informació, estem parlant de fa 9 dies, aquesta informació que apuntaven des de Huelva. Per tant, bé, Trapero que tornarà amb totes les de la llei a Huelva, en aquest cas per reforçar el Recre, el club d'on venia, d'on va venir aquest estiu al Centre d'Esport Sabadell. Pel que fa a la resta, hem d'esperar alguna coseta en les pròximes hores o no?
A veure, esperar que el dia 2 torni l'equip a la feina i que aquí haurem d'estar molt atents a aquest primer entrenament que faran els homes de David Català, del Centre d'Esports. Recordem, sessió de tarda, s'han estirat unes hores més aquestes vacances de la plantilla i no tornaran fins al dia 2 a la tarda, partint de la base que després ja 8-9 dies fins que no torna la Lliga, fins que no torna la competició amb el partit contra el Torrent, però l'equip tornarà a la feina dijous a l'estadi. I pendents, com dic, de quines cares hi haurà gairebé a tots els punts. Mantinc amb el mateix que li comentava ahir el Sergi a l'hotel, Pau, i que hem anat repetint també al llarg dels últims dies. Al final estan totes les portes encara i totes les carpetes obertes, totes, i per tant caldrà estar molt i molt atent. Sempre diem el mateix, que tothom estigui molt atent al llarg dels pròxims dies, encara que siguin dies estranys aquests de la nit d'avui, el dia de demà, etc, però que estiguin molt atent a les xarxes socials de Ràdio Sabadell per qualsevol novetat d'última hora que es pugui confirmar. Continuem pendents de Juanma, ja ho dèiem, a més ja s'ha fet una mica més viral ara que està així de moda dir-ho d'aquesta manera, el que ahir comentàvem, que el Lleida és un dels equips interessats en el lateral i que sembla que ho tindria prou avançat, i per la resta, insisteixo que jo em mantinc amb els noms que ja hem anat dient. Un altre que se li ha de comunicar segurament el propi dijous la seva no continuïtat, té molts números, que sigui Carlos Pérez, i caldrà veure què passa amb algun nom més, com el d'Àlex Gompi o algun altre jugador, sense comptar aquells que puguin tenir, a lo millor, alguna oferta per marxar, que siguin ells, al igual que Trapero, els que truquin a la porta per dir que necessiten la baixa, que no volen continuar el Sabadell.
Bé, com a mínim, aquí Lucas Viale, el director esportiu, tindrà aquest marge de treball de tres fitxes sènior disponibles, si no passa res estrany, a principis de mercat. És a dir, Trapero, és a dir, Juanma i és a dir, Carlos Pérez. Si no passa res estrany, insistim, són les tres primeres sortides que s'han de produir, veurem si són les úniques o no, però les tres sortides que s'han de produir al Sabadell en aquest inici de mercat i, per tant, el director esportiu Arlequinat tindrà marge de maniobra.
En un any nefast com aquest, perquè ho ha estat, aquest 2024 a nivell de primer equip, que no se m'enfadi ningú del filial, etc, però del primer equip del Sabadell, que al final és la referència, vols que acabi amb dues bones notícies, ja, o com a mínim, que tant de bo s'acabin de confirmar. La primera, molt avançada o bastant avançada, la renovació, l'ampliació de contracte de Pau Fernández, al tanto, perquè
acabava el 26.
És una de les feines allò més actives que té Lucas Viale i l'àrea esportiva en aquests últims setmanes, mesos, que és l'ampliació de contracte de Pau Fernández. I ha apuntat un altre nom, que suposo que aquest també agradarà a l'afició, a la majoria de l'afició arlequinada, a risc d'equivocar-me. El proper en passar per llista de renovació o que es vol parlar amb ell, Albert Urriols, Urri. Per tant, un nom d'aquests que hem trobat molt a faltar.
Sí.
Se l'està trobant molt a faltar, tant de bo sigui una molt bona notícia ara a l'inici d'any. No sé si pel partit del Torrent, jo ho veig encara un pèl precipitat pel partit del Torrent, però tant de bo hi hagi bones notícies, però el club vol començar a treballar en breu la proposta de renovació per Urri de cara a les pròximes temporades.
No, doncs seria, la veritat, un bon regal de Reis anticipat i al final no estem massa acostumats tampoc aquí a Sabadell que al final es puguin renovar futbolistes sènior contrastats durant la temporada. Aquestes renovacions majoritàriament es produeixen a final de temporada. Per tant, seria una magnífica notícia la continuïtat d'Urri i, evidentment, també la de Pau Fernández, que inicialment, insistim, tenia contracte i té contracte, de fet, en vigor fins al 30 de juny del 26. Per tant, any i mig té de contracte o li queda de contracte a Pau Fernández. Doncs, bé, dues bones pinzellades per acabar l'any. Per cert, dues baixes al Torrent, també. Diego Castaño i Albert Núñez. Les ha comunicat aquest matí. De fet, l'entitat taronja, dos futbolistes que ja no viatjaran, evidentment, perquè de cara a aquest primer partit del 2025 a la nova Creu Alta, marxen a la recerca de minuts. Equips de tercera federació, insistim, Diego Castaño i Albert Núñez, dos futbolistes que no havien tingut massa protagonisme. De fet, Albert Núñez, que és dels dos qui més ha jugat, però res, 85 minuts. La meitat en l'estrena, el primer partit, la primera jornada davant el Centre d'Esports Sabadell. Per tant, aquí queda apuntat. Sergi Garcés, que t'escoltem aquesta tarda a la Cap d'Any Reis.
Allà hi serem.
Bona entrada d'any, també.
Igualment. Ens veiem el dia 2, si no passa res estrany.
Aquí amb el Sergi Parc estaré des de la distància a veure què expliqueu al voltant del Centre d'Esports Sabadell.
Ben fet, doncs. Apa.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Va, publicitat, i quan tornem fem un repàs a tot allò que ha passat en aquest 2024 en clau esportiva a la ciutat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que tant és si t'encanta cuinar com si no ets capaç de fer un ou ferrat, perquè tots volem tenir una bona cuina a casa. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de cuines, taulells, aigüeres, aixetes i electrodomèstics de les millors marques professionals i al millor preu, on compren els professionals. Obramat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, segona part d'aquest Hotel Suís, l'últim de l'any. Últimes hores, de fet, d'un any històric, ho dèiem, per l'esport sabadellenc, tant en el sentit més positiu de la paraula com en el negatiu. En els darrers 12 mesos, la ciutat, ho dèiem abans, ha presumit amb orgull de les seves primeres campiones olímpiques a París 2024, però també ha perdut una altra pionera, com és Carme Valero, i el centre d'esports ha estat un any ben convuls amb un inesperat descens als inferns. Avui volem fer un repàs cronològic al 2024 en clau esportiva a través de 24 noms propis. És un reportatge amb les veus del Sergi Parc, la Mireia Sanz i l'Helena Molist.
Gener. Carme Valero.
L'any va començar amb la trista mort de Carme Valero als 68 anys, víctima d'un vessament cerebral. Una dona que va obrir camí. A Montreal, 1976, es va convertir en la primera atleta femenina que prenia part d'uns Jocs Olímpics. A més, va ser doble campiona del món de cross. La recordava a l'Hotel Suís Josep Maria Ententes, prohom de l'atletisme sabadellenc.
La Carme tenia un altre vessant, a part de la seva capacitat de córrer, no? I jo sempre penso que els dos títols de campiona del món de cross queden petits davant de la seva generositat, la seva capacitat per ajudar els altres, fossin atletes o no fossin atletes.
Valero rebria un multitudinari comiat a Sant Fèlix el 4 de gener i al febrer la pista coberta passaria a dur el seu nom.
Guardaschione.
Enmig d'una situació esportiva delicada, el 3 de gener va aparèixer a la Nova Creu Alta un grup inversor italià encapçalat per la família Guardaschione amb un suposat acord per comprar el Sabadell. Després de protagonitzar tensions a la llotja en el partit contra el Tarazona, tot plegat acabava esclatant dies després, amb comunicats inclosos, per l'incompliment de condicions. Ho explicava l'advocat del club, Lluís Sales.
Podem donar-ho per acabat. En principi, l'encàrrec professional tenia una sèrie de condicions i aquestes condicions no s'han complert. Hem fet tot el seguiment per veure si al final es donaven les condicions que es van pactar. No s'han produït i al final jo entenc que l'encàrrec professional que vaig tenir respecte d'aquesta possible transmissió doncs no és possible.
Edu Lorrio i Sergi Cabanes.
Campeones d'Europa! Campeones d'Europa!
Per primera vegada en tota la història, la selecció espanyola masculina de waterpolo es proclamava campiona d'Europa. Ho feia a Zagreb, superant a l'anfitriona Croàcia per 10-11 gràcies a un gol d'Álvaro Granados a l'últim minut. Una final que també va tenir accent sabadellenc. El porter de l'Astralpul, Edu Lorrio, va saltar l'aigua entre el tercer i l'últim quart y no va a rebre cap gol.
Lo que me dice es Edu calienta, digo, no hace falta que caliente, yo estoy caliente ya, me puse al agua. Así que fue tal cual así, no tuve ni margen ni tiempo para pensar ni para decidir nada, simplemente fue una decisión que tomó David en ese momento, bueno, a vista esta que fue acertada. Y bueno, pues como siempre te he dicho y como te dije el día anterior, la previa del partido, hay que estar preparado siempre, en cada momento, y saber disfrutar y aprovechar ese tiempo que tienes.
També es va penjar l'or al sabadellenc Sergi Cabanes, qui mesos després, i amb el Juk Dubrovnik, es proclamaria campió de l'Eurocup a Rijeka, eliminant l'Astralpul a les semifinals.
Març. Adam Rothstein.
El 22 de març es presentava en societat a la Cambra de Comerç Adam Rothstein, el màxim accionista del centre d'esports. Ho feia amb una idea entre cella i cella, organitzar concerts a la nova Creu Alta.
One of the reasons for the trip here now was to make sure that Pau's organization is supported both financially so emotionally.
Una idea que acabaria en el calaix per qüestions de regulació municipal. A canvi, se n'organitzaran dos durant el 2025 en el marc del Festival Observa.
Abril, la setena.
Tots preparats per cridar-la ben fort? La teja Maica García. Vinga, som-hi, Maica! Campiones d'Europa!
La nova escullera de Barcelona va ser testimoni el 21 d'abril de la setena Champions femenina de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell. Les de David Palma revalidaven el títol amb una superioritat insultant, guanyant de 5 al Sant Andreu a la semifinal i de 6 a l'Olympiacos a la final.
Tenia moltes ganes de demostrar que, com diu el dit, la gallina vieja hace buen caldo, no? Hem fet un caldo de puta mare.
Sabadellenca.
En futbol territorial, el nom propi del 2024 ha estat el de la Sabadellenca.
Que esto no tiene precio, entonces lo que estamos viviendo hay que disfrutarlo y nada, muy contento y nada, celebrarlo y otro año más en segunda catalana.
Eren les paraules de Jesús Rueda Betis, l'artífex del tercer ascens de l'entitat a segona catalana. Setmanes després, el tècnic plegaria. A l'octubre arribaria un altre gran moment al municipal de la Creu amb l'eliminatòria de Copa Catalunya contra la Fundació Grama de Tercera Federació.
Maig. Laura Ester.
El mes de maig començava amb la confirmació de la no continuïtat de Laura Ester a l'Astralpool després de 14 temporades i 55 títols sota pals.
Són 14 anys que porto el club i al final sí, cadascú ho fa de la millor manera que ells creuen. Sí, al final ho veig una mica, o sigui, de la meva part he notat com una mica falta de respecte perquè no siguin ells qui m'ho comuniquessin, no pel fet de no continuar o que fitxen un altre porter, el que sigui. O sigui, aquest fet al final, si els anys passen i les jugadores, doncs, ha d'haver un canvi, possiblement, i en aquest cas sí, no tinc res a dir. Però del fet de que no se'm comuniqués directament des del club, que em vaig enterar per terceres persones, això em va fer mal.
A l'octubre, Ester tornaria a Calllong amb el casquet del Medi, al seu club de bressol, i fa poques setmanes anunciava la seva retirada a finals de la present temporada.
Obrador Arlequinat.
El maig també va ser un mes de contrastos a Olímpia. D'entrada, el traumàtic descens del juvenil A del Sabadell a Lliga Nacional amb un PH acumulat de 23 partits de sanció al camp del San Francisco. Alberto Pobre, director general del futbol base, sortia al pas a l'Hotel Suís.
Hi ha una maximització molt gran de molts dels fets, fins al punt de que es parla de no sé quina relació de directius que estaven allà, que no és real, perquè al final parlo de la meva mateixa persona que estava allà i directament no vaig ni interactuar amb àrbitres, només vaig estar pendent dels nostres jugadors i a partir d'aquí pues sí que dic que la imatge no és la que toca, que no estem gens contents del que va passar i no justificar-nos.
Una setmana després, la bona notícia, l'ascens del filial a Tercera Federació. La victòria per 1-0 a la nova Creu Alta contra l'Europa B amb un gol de José Enrique en el minut 89 va certificar l'ascens pels de Conrad García des de la Lliga Elite.
Judit Forca i Loar Gràcia a la Festa de l'Esport.
La 70a edició de la Festa de l'Esport va coronar Judit Forca com a millor esportista de la ciutat. L'esquerrana, qui mesos després va anunciar el seu embaràs, s'estrenava en el palmarès. El premi a millor entitat requeia en Loar Gràcia. Dies abans de tot això, les de Carol Carmona s'havien quedat novament a les portes de l'ascens a Divisió d'Honor Or.
El descens a Segona Federació.
Un dels moments més dolorosos de la centenària història del Centre d'Esports Sabadell va arribar el 25 de maig a l'Anxo Carro de Lugo.
Quan arribes a l'última jornada, no depenent de tu, aquestes coses passen. El pitjor, que és que et queda la sensació que no hem fet ni la nostra part de la feina. I això per mi és el cop més dur, juntament, evidentment, amb el descens de categoria. Òbviament, que és la part més i més dolorosa d'una temporada que ara ja sí serà per oblidar. O potser no. Potser millor que la recordem per allò de no tornar a ensopegar amb els propis errors. En tot cas, 3-3. El Sabadell no ha pogut fer la seva part de la feina. El Sabadell ha perdut la categoria. El Sabadell,
felicitamos a la gente,
amics, amigues, la temporada que ve militarà a la segona federació i ho farà per desmèrit propi.
Tres entrenadors, dos directors esportius i 35 jugadors diferents en una temporada per oblidar. Alguns, com el Xino Estals, no podien ocultar la seva decepció.
Xino, què passa pel teu cap en un moment tan dolorós com aquest?
Ahora mismo nada, pedir perdón a la afición y a seguir adelante, que hay que volver a donde se ve el Sabadell.
David, això ha estat el reflex de tota la temporada. Passar-ho malament al darrere, anar contracorrent, il·lusionar-nos a última hora que un gol i fins i tot tenir-lo per marcar i al final no. Ens quedem aquí amb una cara de babau increïble.
Ya está, no hemos estado a la altura, no hemos estado como se merecía este equipo y ya está. A cambiar el chip y... I a lo que he dicho, a llevar al Sabadell donde se merece y ya está.
El serial amb el seu futur, per cert, s'acabaria resolent setmanes després amb l'anunci del fitxatge per la UD Ibiza.
Catalunya-Panamà.
Al maig encara hi hauria temps perquè la nova Creu Alta fos la seu de l'amistós entre les seleccions de Catalunya i Panamà, que va acabar amb empat a 2. A les graderies, gairebé 6.000 espectadors i al terreny de joc, una a la banqueta i l'altra vestit de curt, dos exarlequinats, Albert Puigdollers i Sergi Altimira.
Pensava que un cop ja no estava aquí, doncs que no patiria tant, però que va. He intentat seguir al màxim els partits al Sabadell, sempre que em quadrés l'horari, i bueno, pues com un arlequinant més, no? Patint, igual que el meu pare, que venia aquí amb la bufanda a la nova Creu Alta, i al final doncs, el desenllaç no ha sigut a l'esperat, però bueno, estic segur que aquest club tornarà a estar on es mereix.
Juny. Lucas Viale i David Català.
El juny va començar amb la presentació dels encarregats de pilotar la nau del Sabadell a la segona federació. A la direcció esportiva, un vell conegut, Lucas Viale.
O disfrutamos en el barro o no da. Y ese es el objetivo. Esto es barro y vamos a disfrutar del barro. Nos los vamos a pasar grande en el barro. Y yo vengo a esto, a la exigencia de cada día. Tengo claro cómo tiene que ser este equipo y ahora, rock and roll, presi.
I a la banqueta, un desconegut en aquell moment per la gran majoria, David Català.
Necessitem jugadors amb mentalitat guanyadora, que en moments dolents doncs, que necessitem líders dins del vestidor, fora del vestidor, i això, doncs, muntar un equip doncs, que tinguem tot tipus de jugadors que sàpiguen afrontar aquesta pressió, diguéssim. Però ja et dic, benvinguda aquesta pressió. I jo, per la meva part, des del primer dia, vull que els jugadors notin aquesta pressió. Que la notin, que la sentin, perquè si no, no en valen.
David de la Cruz.
6 anys després de la seva última victòria, David de la Cruz tornava a aixecar els braços. Ho feia el ciclista sabadellenc, imposant-se contra tot pronòstic a la contrarrellotge individual del Campionat d'Espanya i traient-se l'espina del 2021, en què se li va escapar el títol per només 8 centèsimes.
Uah, mucha satisfacción, la verdad. Mucha satisfacción. Es algo que he perseguido toda mi carrera, ¿no? Ser campeón de España, habías conseguido ser campeón de España en categorías inferiores sin persecución, pero ser campeón de España en categoría élite, en una contrarreloj, que encima la contrarreloj siempre he dicho, ¿no? Que es una prueba, que es la prueba del algodón, ¿no? Donde los más fuertes están delante, donde no hay tampoco pues tantos aspectos técnicos como puede haber en la prueba en ruta y haberlo conseguido hoy, pues bueno, súper satisfecho y súper agradecido al equipo porque sin ellos estás seguro que no lo habría conseguido.
Juliol. Emma García.
El juliol va ser el mes de les retirades. D'entrada, la d'Emma García, la nedadora artística sabadellenca, penjava el banyador amb només 25 anys per dedicar-se a la seva carrera professional fora de l'aigua.
Sempre m'han dit això, que era una mica pionera a Sabadell, al club, i per mi és tot un orgull. Estic superorgullosa i superfeliç d'haver pogut pues, obrir aquest camí. Sé que ha sigut dur en segons quins moments, perquè hi havia moments que no sabíem ni per on tirar, que les coses es complicaven, però molt feliç d'això. Bueno, pues, com bé he dit, que sóc una noia molt, cabezona, pues haver pogut al final aconseguir i assolir tot aquest repte, obrir el camí a les nenes, als nens que vindran ara, que estan allà, que al final pues, som referents, vulguem o no, i fer-los el camí més fàcil per mi ha estat un honor i un orgull i portar el nom de Sabadell també pues, a lo més alt.
Just un mes enrere, tot això, García aconseguia a Belgrat el seu primer or en un europeu, al costat de la seva última parella en el duet mixt, Denis González.
Marina García.
L'altre comiat va ser el de Marina García. La barcelonina, una de les grans referents de la secció de natació, plegava els 30 anys a l'Open Internacional de Catalunya. En total, 8 temporades a Calllong, en què la brassista havia representat el club als Jocs Olímpics de Tòquio, o també havia estat doble medallista de plata als Jocs Mediterranis de Tarragona.
Capa.
Un altre dels noms propis de l'any ha estat el de la marca italiana Capa. Després de 8 temporades amb Hummel, el Sabadell decidia canviar de proveïdor. En un primer moment, la firma escollida va ser la de Nike, però la multinacional nord-americana va presentar un esbós que no satisfeia les necessitats del club. La solució d'emergència va ser Capa, i això va significar el retorn dels quadres clàssics a la primera equipació després de la controvertida samarreta del curs anterior.
Agost, París 2024.
Estoy en shock, es que no puedo ni hablar, no me lo creo, no me creo que haya pasado ya. Que seamos campeones olímpicas por fin, la verdad no me lo creo. Necesito asimilar todo. Gracias, muchas gracias.
París 2024 sempre quedarà vinculat als noms de Maika García, Judit Forca i Nona Pérez. Les tres primeres sabadellenques que es penjaven una medalla d'or en uns Jocs Olímpics en una final inoblidable pel waterpolo femení amb el triomf 9-11 contra Austràlia, però també pel bronze d'Aleix Gómez, Ian Terrafeta i Dani Fernández en handbol, o el de Txell Ferrer del Club Natació Sabadell en natació artística, o el d'Òscar Salguero en els relleus dels Jocs Paralímpics.
Iker Pajares.
Més medalles a l'estiu. La d'Iker Pajares al Campionat d'Europa d'esquash. Per primera vegada en la seva carrera, el sabadellenc pujava al podi d'aquesta competició, que per primer cop se celebrava al territori espanyol a Conca, després de superar el suís Nicolas Müller a la final de consolació. El del tenis Sabadell es convertia en el segon esquashista espanyol amb una medalla europea després del gallec Borja Golán.
Octubre, Supercopa d'Europa.
El 18 d'octubre, l'Estrelpool Natació Sabadell guanyava la seva cinquena Supercopa d'Europa després de passar per sobre del plebiscito Padova Calllong per un contundent 19-7. Més enllà d'això, l'entitat presidida per Claudi Martí es convertia en l'equip amb més títols europeus de la història del waterpolo femení, un total de 12, desfet l'empat que hi havia al capdavant amb l'Horizonte.
El next step, el pròxim repte, i que és, està claríssim, és aconseguir les 8 Champions i igualar l'Horizonte, perquè així és l'any 2026 tindrem un altre repte encara més maco, que serà aconseguir la novena.
Dana.
La tràgica Dana al País Valencià també va afectar de retruc a Sabadell. D'entrada, per l'ajornament del partit Alzira del Centre d'Esports, l'entitat i els seus aficionats es van volcar amb un camió d'ajuda solidària, i d'aquí va néixer un agermanament amb Pedralba i el seu club de futbol. Ràdio Sabadell va visitar-lo in situ i va poder conversar amb el seu president, Rafa Sanz.
Todo empezó así, por las redes sociales. Yo vi que llegaba estos días que estábamos hablando un camión muy grande de suministros, y luego casualmente lo vi por las redes sociales que había partido de ahí de Sabadell. Y pues un simple comentario en Instagram que me interesé por comprar una camiseta de Sabadell, pues en agradecimiento un poco, me habló directamente el presidente por privado y me dijo que, pues que me la iban a enviar gratis y tal, que en modo pues intercambio de camisetas, pues en conmemoración un poco de, pues de la tragedia y de la ayuda que habíamos recibido por parte de Sabadell.
Una altra història de solidaritat va ser la de la sabadellenca Esther Romero, ara resident a Aldaia i que va poder recuperar els trofeus de la Copa de la Reina malmesos per la Dana.
Desembre, el derbi.
I en aquest últim mes de l'any també hem tingut moments pel record, com per exemple el primer derbi del Vallès en gairebé 15 anys. Sabadell i Terrassa es tornaven a veure les cares a la nova Creu Alta. Futbolísticament, el partit no va tenir massa història, però l'ambient a les graderies sí. 9.000 persones van presenciar-lo en directe. Malauradament, es van haver de lamentar alguns incidents, tant a l'interior com a l'exterior de l'estadi, protagonitzats per alguns energúmens d'un i de l'altre equip.
Carles Coll.
¡Vamos, Carles! ¡Que tienes la medalla ahí! ¡Venga!
¡Sigue, Carles!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Liderando la final!
¡Buen viraje! ¡Primero otra vez!
sale del último
1'45'78.
En primera posición.
¡Huele a récord de España! ¡Está apretando Julia! ¡Se lo va a llevar! ¡Se lo va a llevar! ¡Va a ser campeón del mundo! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Sí!
¡Carlos, gol, campeón del
mundo! ¡2-1!
¡2-1-5! ¡Brutal, Carlos! ¿Qué has hecho? ¡2-1-5!
El nom propi de l'últim mes ha estat el de Carles Coll. El 13 de desembre, a Budapest, el nedador tarragoní del club es convertia en campió del món del 200 braça en piscina curta amb una actuació memorable. Era el primer or masculí de la història per a Espanya i el primer podi en una dècada.
Es el día de mi vida porque desde pequeño que sueño con ganar una medalla internacional y poder decir que soy campeón del mundo parece surrealista y estoy muy, muy feliz.
Homenatge olímpic.
L'endemà d'aquest èxit de Coll, el Club Natació Sabadell va organitzar un multitudinari acte a Fira Sabadell per homenatjar els seus olímpics. 73 esportistes i 18 medallistes que han fet gran el nom de l'entitat a través dels Jocs. Entre els assistents, noms il·lustres de l'esport, com el de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, doble medallista de plata a Londres 2012, quan competia amb el casquet del club.
Sobretot, bon record d'entrenar doncs, amb la Clàudia Dasca, amb la Conchi Vadillo, amb el Fred Berniu. Ho recordo doncs, amb una etapa molt feliç de la meva vida i que vaig aconseguir bons resultats.
Pau Morilla Giné.
I acabarem amb l'entrevista especial al Twitch de Ràdio Sabadell del president del Centre d'Esports, Pau Morilla Giné. Més de dues hores en què va passar revista a les diferents carpetes obertes, des del rentat de cara a la nova Creu Alta, amb millores previstes pel 2025, fins a la defensa ultrança del club.
En el moment en què algú qüestioni aquesta honorabilitat i suggereixi de manera no tan indirecta, últimament, que hi ha un contuberni amb la federació, sí que respondrem. I no ho farem ni amb comunicats, ni amb ràdios locals, ni amb tuits. Ho farem de la millor manera que farem, perquè els quadres o els respectes o te'ls farem respectar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs, déu-n'hi-do, tot el que hem tingut en aquest 2024. Aquest és un extens resum que hem fet gràcies també, com dèiem, a la veu del Sergi Parc, de la Mireia Sanz i de l'Helena Molist. Últims minuts de programa. Hem de mirar de cara al futur, Jan. Hem de pensar el 2025 i parlar d'una nova edició de la Festa de l'Esport que ja escalfa motors. Tant és així que des de fa uns dies s'ha posat en marxa la maquinària per saber quins esportistes i quines entitats opten a ser reconeguts i reconegudes com les més destacades del 2024 que, com dèiem, avui tanquem. Ara com ara, des del Departament d'Esports de l'Ajuntament s'han iniciat els tràmits per recollir tots els historials de les candidatures i serà després, un cop es validi la documentació presentada, quan el jurat de la festa haurà de treballar de valent per decidir l'esportista més destacat o destacada i també l'entitat més brillant d'aquest any. En els últims dies ja s'han començat a recollir un bon número d'aquests expedients, però és la regidora d'Esports, Montse González, la que convida tothom a presentar-se per mirar de fer encara més gran aquesta 71a edició de la festa.
Des del 4 de desembre i fins al dimarts 7 de gener està obert el termini per a la presentació dels historials amb els mèrits i valors de l'esport corresponents a l'any 2024. Tant els esportistes com les entitats esportives poden presentar els seus historials i aquests historials, doncs, com sempre, seran valorats pels membres del jurat d'aquesta Festa de l'Esport. Doncs bé, m'agradaria animar esportistes i entitats de la ciutat a presentar els seus historials i recordar que trobaran tota la informació al web d'esports, www.sabadell.cat/esports. Us hi esperem.
Doncs com ara escoltàvem, els interessats a presentar els seus historials, tant a categoria individual d'esportista més destacat com a la de millor entitat, encara tenen unes setmanes de marge per fer-ho a través del web del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Menys d'un minut per arribar a les dues, ho deixem aquí. Us enviem una abraçada ben forta de la Rocío García des de les vies de so i de qui us ha parlat Pau Vitoria en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ens hi tornem a posar dijous, ja el 2025, dia 2, amb el Sergi Parc al capdavant. Ara, al Notícies Migdia, amb la Núria García. Que tingueu una molt bona entrada d'any de 2025, que acabeu d'acomiadar també com toca aquest 2024. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.